Molt benvinguts, mosseguis. Us vàrem dir que no us anàvem a deixar sols aquest estiu i venim con un rotllo, tios. Us ho vais a flipar. Molt bé. Doncs això, que no us anàvem a deixar sols i avui hem complert una de les primeres promeses que us havia dit que faríem, i és parlar d'un dels temes que hem anat introduint de forma col·lateral en el Mossega la Poma estàndard, que no està pensat per lo d'avui, ¿vale? I sí que tenia potser sentit moure-ho a aquest espai que tenim una mica més per fer fricades, com és els Minuts Mosseguis, que surt al mateix feed de Mossega la Poma, però con temàtiques particulars. I una de les temàtiques particulars és la radioafició. Vale? I avui, els que ens estigueu veient o els que ens escolteu després per podcast, veureu que està amb mi l'amic David Acacio.
Hola,
David,
molt bones.
Benvingut.
Molt bones, moltes gràcies, Tomàs, per convidar-me. Bueno, primer volia començar a donar-te les gràcies per tres coses. Primer, per convidar-me avui aquí i poder parlar una mica de la radioafició. Després, per amb els teus episodis de Mossega la Poma anar traient el tema de radioafició, ja ho vas comentar, però a partir de que et vaig sentir, doncs, bueno, em va picar una mica el gusanillo, no? I vaig començar a rascar aquest món i vaig veure què era la radioafició avui en dia, no? En el 2022, que és el que avui parlarem. I després, tercer, per la paciència que tens, no? Per situar la gent, jo sóc com, fent un paral·lelisme amb Star Wars, jo sóc un Padawan que estic començant i el Tomàs és el meu mestre Jedi i li vaig preguntant cosetes. Escolta, Tomàs, això per què passa?
Què no sé va, tio? És un Padawan que tires milla sol, tio, no necessites per res.
Què va?
Jo content d'ajudar, tio.
Sí, em va contestar amb paciència. Mira, això. Gràcies. Però bueno, només volia fer-ho públic i agrair-te davant de tothom això.
Bueno, anem una mica... Sí, tenim un guió... Tenim, per primera vegada a Mossega la Poma tenim un guió tan superextens que no ens l'acabarem avui, vamos, ni de conya, ¿vale? Per tant, ja us dic que possiblement ja hi hagi un segon episodi. Avui els centrarem més a pues això, centrar una mica el tema, ¿vale? Parlar dels orígens, parlar del propòsit i la emoció de la radioafició avui en dia, centrant-ho sobretot això, el concepte és què coño hacen dos senyores mayores con barba i algunos con hijos estan aquí amb el món de la ràdio al 2022, si té sentit o no té sentit, i intentarem donar-vos algunes claus. I després hi ha tot un tema que per a nosaltres és el que més ens atrau, perquè ja estem dins, ¿vale? Que és tot el component tècnic. I jo crec que és bo que ho compartim, perquè ho comentàvem ara abans de començar l'episodi amb en David, no? Molts dels que formeu part de la comunitat de Mossega la Poma sou enginyers o ho feu veure, ¿vale? I si teniu el cuquet de la enginyeria, esteu... És que és molt el vostre territori d'experimentació. Però d'això ara en parlem. Un breu apunt, David. Qui ets? Mm-hmm. Què fas? Vale? Perquè, a part de tot, tens un podcast que ara està un poco parado, però lo tienes.
Ah, no, mira, precisament estem a punt de treure un episodi. Sí, però bueno, ara...
Mira, molt bé. Vale, pues això és, David i jo vam coincidir a Càpside, vale? Vam passar una època de la nostra vida junts, amb diferents funcions, i bueno, de seguida vam enganxar com a persones, crec jo, perquè tenim un tarannà bastant similar, no? I bueno, què ets, què fas, i lo del podcast també m'interessaria que ho compartissin amb la resta, perquè així de pas fem una mica de públic. Ai, ja.
Això, spam, que sempre va bé. Mm. Bueno, sóc el David Acacio, tinc 44 anys, que es diu ràpid, però ja em costa dir-ho, ja tenim una edat. I bueno, em dedico actualment, treballo com a, bueno, en el món de l'IT, treballo per a una gran empresa asseguradora i estic dintre de l'apartat de lo que es diu l'arquitectura informàtica, no? Bàsicament, pues, fent dissenys d'infraestructures i demés, molt centrat en tot el tema de AWS. Sempre he treballat en l'àmbit de la informàtica des de ben petit, sóc un friqui dels ordinadors i de la tecnologia. Vaig començar amb l'Spectrum i, bueno, i aquí continuo, no? Llavors, bueno, sempre m'he mogut, pues, amb empreses vinculades a la informàtica, molt des del punt de vista més de l'administració dels sistemes informàtics i tot això. I bueno, i aquí va ser quan vaig anar voltant pel món, vaig arribar també a Càpside, vaig coincidir a tu, Tomàs, durant un any a Càpside. I bueno, i des de llavors que mantenim el contacte d'una manera o d'una altra, no? També donant la coincidència de que laboralment també tenim relació. I bueno, i sóc des d'abans d'estar a Càpside, per un amic comú, el Javier Ellano, no? Em va presentar el podcast de Mossega la Poma, i abans d'anar a Càpside ja escoltava Mossega la Poma. O sigui que quan vaig arribar allà vaig dir, mira, escolta, el Tomàs. I aquí estem.
I amb el Javi, precisament, i més gent, no? Teniu un podcast que és molt, molt interessant.
Ara venia.
Aprofundiu, sí, sí, aprofundiu molt en temes de DevOps, no? Però bueno, presenta'l tu, que òbviament ets el papa, sí. Un dels papes de la criatura. Sí,
sí. A veure, amb quatre companys més, el Javi, l'Ignasi, l'Edu i jo, fa... Pues uns 7-8 anys, diria, que ja portem temps. Vam començar el que primer era un blog que va després mutar cap a un podcast que es diu Entre DevOps, i on bàsicament, pues bueno, vam començar a parlar d'administració de sistemes informàtics, desenvolupament, la filosofia de DevOps, que ara sembla que dintre del món d'IT és algo molt, molt estàndard, però en el seu moment, fa 5 anys, pues no es sentia parlar, no? I, bueno, i bàsicament ens dediquem a fer podcast per parlar de temes tecnològics. Últimament, sobretot, anem a la part, entre cometes, fàcil, que no és gens fàcil, no? Però bueno, anem a la part fàcil d'entrevistar gent rellevant que està treballant en projectes rellevants dintre del món IT. No? Dic que no és gens fàcil perquè tu saps millor que ningú tot el tema de producció, coordinar, buscar la persona, quadrar... És una feina que mai es veu, no? Només es veu el tros que tu estàs allà i treus el podcast. Però bueno, ja ens dediquem a això, val? Ens podeu trobar a qualsevol de les xarxes típiques de podcasting, que és Entre DevOps. I el que et deia, ara estem a puntet, sí. Estem a puntet de treure allà el programa.
Tres apunts. Un, en aquests convidats doncs hem tingut gent comuna, Mossega la Poma i a Entre DevOps, com per exemple el Javi Moreno, que és un referent per les dues parts. Vale?
Totalment, totalment.
Tema número 1. Tema número 2. Vull fer un disclaimer. Vale? El disclaimer és que la vida ens ha portat ara en David i a mi a ser proveïdor client. Vale? Així que avui et veiem aquí en un context molt diferent del que de les reunions de treball que ens trobem cada dia. I tercer, perquè veieu el nivell de friquisme del que aneu a gaudir en els propers minuts, ensenya un moment la teva samarreta, sisplau. La Z Spectrum Sinclair original, tio.
Sí, sí,
això
sí.
Té... Pues fet... jo porto una... Digues.
No, dic que no,
digues,
però per allà tinc...
Home, veig un escalèstric, no? Em sembla que veig un escalèstric.
Correcte, això és una pista d'escalèstric i per allà tinc l'Spectrum. Bueno, faig una mica també de col·lecció de temes retro, tinc les Game Boy, bueno... Tinc dos Spectrums. L'Spectrum va ser una mica la meva màquina fetitxe. Quan era jove va ser el primer ordinador que va caure a les meves mans. I des de llavors el tinc aquí una miqueta idealitzat, per així dir-ho.
Ben fet. Jo porto una samarreta, que no sé si la veieu, perquè es veu molt lluny a la càmera, eh? No la puc ensenyar millor. Però es diu The Promised Land, sent LAN Local Area Network. Que me la vaig comprar fa poc. A Berlín.
El nivell ja està alt.
Està molt. Sí, que els friquis avui gaudireu.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé. Abans d'avui, en èpoques passades, tu havies tingut algun contacte amb la ràdio? Ara ja
sí.
Anem a entrenar en tema, eh?
Sí, a veure, jo quan era... Clar, penseu que ja tinc 44, llavors per allà al voltant del 90, un veí de Bonviscara, perquè jo ara visc a casa dels meus pares, un veí de dues cases més enllà, tenia una empresa de logística. Llavors un dia, doncs, bueno, vaig entrar, eren els anys 90, i em va ensenyar una emissora de ràdio que utilitzava ell per parlar amb els seus transportistes i de més, des de casa. Diu, no, així no tinc que anar a l'oficina i puc fer des de casa. I em va flipar, clar, penseu l'època, allà... el més avançat que era un telèfon, no? D'aquells de... o sigui, això de poder parlar en qualsevol moment, comunicar-te, a mi em va impactar molt, no? Llavors, passat uns anyets, una mica més gran, a partir d'un company de l'escola, em vaig fer amb una emissora de ràdio, val? Que ara, després dels anys, he descobert que era Ràdio CB, que no ho sabia. Per mi era una emissora i tot era igual.
Sí, no? Tot el que hi havia estava allà dintre, no?
Sí, correcte.
Tot el món de ràdio aficionat.
Correcte, esto es una emisora y todo el mundo tiene lo mismo, y parla amb això.
Els, no? Anys, els anys 90, 80, 90, que recordeu, és un escenari on gairebé no hi ha internet, o... No, no hi ha internet.
No.
Els ordinadors comencen a sortir, doncs, això, els Spectrums, aquest tipus d'ordinadors, diguéssim, molt domèstics i no connectats enlloc, vale? No hi ha mòbils ni res de tot això, clar, és un altre món. Aleshores, que tu tinguis una emissoreta, és a dir, una emissora petita com, una, com la meitat d'una caixa de sabates, per entendre'ns, i una antena al balcó i que puguis parlar amb qui vulguis, era com tenir un mòbil d'última gamma avui en dia, quan la majoria de gent no tindria mòbil, vale? Clar, se t'obre un espectre bestial, vale? Però bueno, segueix. Això, i tu no, vas conèixer aquesta això i et vas comprar una emissora de 27, una emissora de banda ciutadana.
Sí, vale? sí, a veure, totalment, O sigui, em vaig quedar tan prendat que la mínima que vaig poder amb un company de l'escola, que mira, que en aquella moda era, o en aquella època era moda, que, pues, que la gent, l'única manera de comunicar-se, una de les maneres de comunicar-se, si eres una mica tequi, era això, amb una emissora, no? La gent jove feia les rodes, en CB, i bueno, i tenia una emissora que se la venia, i em vaig comprar una emissora CB, i bueno, lo típic, connectaves aquí la roda amb gent de per aquí, del poble, no? Pues bueno, i comunicaves una mica, i a més. Però bueno, al poc de tenir-la, ja va sortir internet. Llavors, això ja va ser, bueno, en aquell moment me'n recordo Infovia Plus, ¿vale? Estic parlant de històries de los abuelos, ¿vale? De fa molt temps. I bueno, i veritablement allò va quedar totalment obsolet. La vaig deixar en un racó i ja es va quedar allà. Passat els anys, a vegades la treia, no? La treia de l'armari, la connectava, aquí no n'hi ha ningú, no? O sigui, feia el breiko perquè no sabia fer res més. També penseu, clar, que el que aprenies en aquella època era d'escoltar. Llavors, si ho feien malament, la gent aprenia com tu, llavors ho feien tots malament. Jo no sabia per què servien els indicadors de la emissora. Jo, todo potencia, no? Li donava tota la potència que podia, li donava tot.
Potser cal aclarir a l'audiència què és això de la banda ciutadana i els radioaficionats, perquè no és exactament el mateix, ¿vale?
Correcte.
La banda ciutadana és, diguéssim, l'espectre lliure dels radioaficionats, per dir-ho d'una manera, més o menys.
Lliure és ara, a partir d'en sembla del 2014-2015, a l'època que estem parlant necessitaves un permís administratiu.
Però és que jo vaig començar abans i no calia ni permís administratiu, era una jungla allò, ¿vale? Aleshores, és la típica emissora, si teniu ara en el cap, dels camioners, ¿vale? Los camioneros tenien aquesta emissora, perquè anaven parlant amb els viatges llargs dels Estats Units, amb aquelles carreteres inacabables, els camions anaven comunicant-se entre si un darrere de l'altre, i era, pues, no hi havia telèfons mòbils, era l'única manera de comunicar-se als camioners si passava qualsevol incidència i sentir-se acompanyats en aquests viatges de llarga distància. Això es va estendre a tot el món i la gent que no calia llicència ni examen ni res, comprava aquestes emissoretes a les tendes electròniques de Barcelona, per exemple, i amb una antena petita, la que la posaves al balcó, doncs ja podies parlar amb els col·leguis de la zona. És això que diu ell. Però això, que sí que té un cercle coincident amb el món de la radioafició, no és ni de llarg tot el que hi ha darrere del món de la radioafició, però et permet entrar, et permet conèixer les tècniques bàsiques, et permet comunicar-te i moltes altres coses més.
Correcte, però bueno, en aquella època, ja et dic, no hi havia informació i el que aprenies era d'escoltar i la gent, pues, no ho feia bé. O sigui, ara soc conscient, no? Ara que ja estic una miqueta més ficat en aquest món de la barbaritat que feia. I és això, val? O sigui, va sortir internet, la vaig deixar de banda, alguna vegada la vaig intentar recuperar, ho vaig ficar, no escoltava res. I bueno, fins fa 4 mesos.
Però és molt interessant això que acabes d'explicar, perquè tu t'has picat ara, o sigui, jo t'he fet picar el gusanito.
Correcte,
¿vale? La culpa és teva. Però tu ja tenies la llavor a dins, ¿vale? O sigui, ha germinat, però tu tenies el cigró a dins.
Sí, ¿vale? sí.
Vale, deixa'm que expliqui jo la meva, que tampoc crec que ho he explicat mai. Jo de la colla d'amics que érem, com molta gent sortia fora els caps de setmana, algú de la colla va començar a tenir ràdios, uns altres la van instal·lar a Barcelona, ràdios també de banda ciutadana, petites emissores d'FM. I previ a això, amb un altre col·lega a casa vam muntar una emissora d'FM pirata. Vale? La vam soldar, la vam comprar i teníem un tros d'antena tirada pel balcó i fèiem, i posàvem música, fèiem com el goma espuma però a lo cutre, entens? supercutre, ja estic parlant de fa que jo tenia 14 anys, ¿vale? Bueno, a partir d'aquí i d'aquest contacte amb aquests amics em vaig comprar una emissora, el que passa que ells vivien lluny, jo a casa era un pis era un edifici de 9 plantes, jo vivia en un tercer, la meva habitació donava al cel obert interior. Uf. I jo tenia la emissoreta aquesta que no donava ni 10 watts o 12 watts i un tros de fil que queia pel cel obert. Total, que yo me pongo a hacer el breiko que tú acabas de decir y no me escuchaba ni Cristo, ni nadie. I vaig estar nits i nits cridant, sentia gent però a mi no m'escoltaven. I una nit, un vespre, això que surts del col·le i t'hi poses a cridar i a escoltar, em respon amb una senyal molt gran una altra persona. I resulta que era un veí meu, o sigui, no un veí del mateix edifici, però de dos edificis del costat, que era l'únic que em sentia i que estava amb les mateixes condicions que jo. Era un nano que, tot i que era de pares asturians, a que el matrimoni feia molts anys s'havia anat a viure a Suïssa, s'havien instal·lat a Suïssa, havien tingut dos fills, i en aquest moment ells tornaven aquí, van tornar a Barcelona. Era el primer any que aquest nano venia aquí, estava super desubicat, era el primer any que tenia que buscar escola, bueno, i era de la mateixa edat que jo. I ens tiràvem nits i nits i nits, que se'ns feia de dia parlant per l'emissora, perquè no ens escoltava ningú més, ell a mi i jo amb ell. ¿Vale? Amb el temps van descobrir un tercer veí, ¿vale? que ja era un radioaficionat, diguéssim, era una persona que feia electrònica, que ens va convidar i ens va ensenyar la part d'enginyeria de la ràdio, que per mi va ser molt important, perquè va ser el meu primer contacte amb el món de la enginyeria de qualsevol manera. I va ser com un curs accelerat de formació professional de la ràdio, perquè anàvem a casa seva, que ell tenia xips, resistències, condensadors, soldadors, i apreníem a soldar i a fer circuits, i a fer circuits amb àcid. I era una aventura, era com estudiar, i quan anàvem a casa seva era com una FP en paral·lelo. ¿Vale? I jo li estic molt agraït, i això t'estic parlant de 14, 15, 16, 17 i 18. Els 14 és 18. ¿Vale?
Sobretot que la gent, perdona, Tomàs, però que la gent tingui present de l'època, que no n'hi havia internet, no n'hi havia mòbils, no n'hi havia res. O sigui, era
ni
màgia.
Ni ordinadors. Jo a casa era no tenia ordinador ni res.
Era màgia, sí. No? Tu poder parlar... I que algú et contestés.
Però vull destacar aquest fet, perquè jo era un nano que no havia tingut contacte amb res de la enginyeria, entre cometes, i enteneu-me bé quan vull dir enginyeria, i aquesta va ser una oportunitat que em va canviar la perspectiva d'estudi, la perspectiva de la vida, no amb temes d'electrònica, però sí des del món, des del punt de vista de tenir una ment més enginyeril, entre cometes. ¿Vale? Mm-hmm. I d'aquí, després jo vaig continuar, vaig fer el meu BUP, el meu COU, i això em va marcar, perquè les decisions posteriors que jo vaig prendre en la meva vida van venir marcades per aquest fet. Però em va passar com tu. Faig 18 anys, ja comences a sortir amb la colla, els amics deixen la ràdio, i jo allò ho vaig abandonar, no ho vaig tornar a fer servir mai més. No ho vaig... Ho tenia a casa, conservo les emissores de les hores, però no van sortir mai de la caixa en el sòtan. I fa un any, que van haver-hi diverses circumstàncies personals de la meva vida, vaig decidir, fa un any i mig, una mica més, vaig decidir que m'havia de donar un premi, i el premi era estudiar per treure'm la llicència legal de radioaficionat. Uh-huh. No la de banda ciutadana, sinó la, diguéssim, el títol oficial de radioaficionat. I vaig mirar el material que hi havia, vaig estudiar-lo 5 dies i al 6è vaig presentar telecomunicacions. Oiga, quiero mi licencia.
Deme la licencia.
Deme la licencia. Digo, es que tengo que hacer dos exámenes. Bueno, pues vaig fer els exàmens i vaig aprovar i vaig obtenir la llicència. ¿Vale? Això va ser al maig del 2021.
I abans no havies tingut contacte ni t'havies mantingut al dia de com era...
No, perquè just estudiant, que tenia, havia comprat una petita, un walkie-talkie, començava a escoltar la gent i no entenia res, tio, DMRs.
Totalment.
Digitals, FT8, FT4, i d'on estan los camioneros, tio? Que no hay camionero aquí. ¿Dónde está esta gente?
Totalment.
Ha canviat radicalment. Ha canviat radicalment.
A mi em va passar el mateix. Jo et vaig sentir a tu parlar de ràdio oficial i vaig dir, a veure, jo crec que és una mica també l'imaginari popular que té tothom, no? Radioafició, antenes gegants, senyors grans de la tercera edat que s'han quedat estancats amb el temps, que no han evolucionat, que parlen amb altres senyors perquè no saben que tenen una cosa que es diu en WhatsApp, no? Aquesta és la imatge que jo tenia. I jo dic, Tomàs, no m'encaixa amb aquest estereotip per res. Dic, aquí té que haver-hi alguna cosa més que no sé, no? I llavors, el primer que vaig fer, vaig anar a la font de la veritat d'internet, que per mi és YouTube, i vaig ficar radioaficionats.
Sí, sí.
I vaig veure un vídeo, val, que després vaig veure que era una activació, val, que ja explicaran millor més endavant què és i tal, però bueno, que era gent parlant, val, des del mig de la muntanya, dient codis, dient coses, no entenia una merda. Dic, però què estan dient? Això no és Juanito i Pepito hablando de les lentejas que s'han comido al mediodía. Què està passant, no? I aquí va ser quan vaig començar a rascar i vaig veure realment el que és avui en dia. Que no té res a veure,
Deixa'm posar dos peces al costat dels reedificionats clàssics, perquè jo sí que havia tingut contacte, però amb aquestes dues parts que ara t'explicaré, que no són els reedificionats clàssics. Són la part de ràdio, que és ràdio mobile marítim, o sigui, la ràdio marítima, la ràdio, mm-hmm, diguéssim, dels vaixells, i la ràdio dels avions, vale? Que, bueno, ja utilitzen... Bàsicament, les seves comunicacions no tenen un propòsit lúdic, o diguéssim d'experimentació, tenen només la part de comunicació amb els controladors o amb vaixells, i utilitzen els aparells igual, l'únic que tenen freqüències diferents, però el codi que utilitzen, que utilitzem tots, el famós Alfa, Beta, Charlie, que és el codi, diguéssim, d'abreviatura militar, que també fan servir ells, el fem servir nosaltres, i a través d'aquí sí que vaig entrar. Dues coses molt ràpides. La radioficció, aquests senyors que dius tu, senyors molt grans que no utilitzen WhatsApp, encara hi són.
Encara hi són, correcte.
Encara hi són. Que t'envien una targeta de confirmació amb una tia amb boles, com si fos el mecànic dels anys 80 con el Citroën, el 5000. ¿Vale? I aquests senyors encara hi són, però no són ni el grup més gran, ni correcte, no són pas tots. Hi ha molta més gent que fa altres coses que ho anirem explicant mica en mica. ¿Vale? I un altre tema important pels que us apropeu al món de la radioafició. No és un hobby únic. No és l'escalestri o l'hivertren o no és un hobby únic. És molt com el món de la informàtica, saps? Com el món de la IT. Que si tu estires el fil, tens moltes possibilitats. Per això li diuen a hobby of 100 hobbies, perquè dintre del món de la radioafició tu pots fer un munt de coses diferents, vàries en simultani, començar per una banda i acabar per una altra, és a dir, tens com moltes hi ha molts submons dins d'aquest món de la radioafició, vale? I per condensar-ho també, no sé si ho heu notat amb el que anem comentant el David i jo, però aquí hi ha un component d'emoció. Vale? I per què és aquest component d'emoció? Coño, perquè no depèn del cable de Telefònica, tio. Perquè no depèn de Vodafone, m'entens? O sigui, ets tu la teva bateria o el teu alimentador, el teu petit trasto, que avui en dia són com caixes de com un iPhone, vale? Però que no és un iPhone, és a dir, és un aparell. Mm-hmm. I una antena que la poses tu en el balcó, a la terrassa o en el terrat. I amb això ets capaç, de forma autònoma, sense dependre de cap SIM, ni de cap cable, ni de res, parlar amb tot el món. I quan dic tot el món em refereixo a expedicions a l'Antàrtida, amb l'Estació Internacional Espacial, en fi, amb tot això. Vale? Uh-huh. Per tant, hi ha un component emocional, perquè quan ho aconsegueixes, dius, hòstia... Ho he fet jo, con mis manitas.
El Tomàs ho ha sofert, el meu, eh? La primera vegada que vaig fer un contacte, Tomàs, mira, he fet un contacte. I ell, molt bé, es feia així, saps? Palmadetes a l'esquena, molt bé, pequeño padre. La veritat és que ho vius molt, eh?
Ho vius molt, exacte. Els anglesos, que ho expliquen i ho resumeixen molt bé, diuen dos coses del hobby, no? Un, que és un good learning hobby, vale? És un hobby maco perquè aprens dues coses. Aprens la part tecnològica, la part d'enginyeria que us deia abans, però després hi ha una altra part que també jo crec que és destacable, que aprens a comportar-te bé en la comunicació, vale? Perquè és un món on en general el codi de conducta és un codi ètic, de respecte, en general, eh? No vol dir que hi hagi algun becerro, sempre hi ha tot arreu, però en general, i aquest principi es manté, vale? I després, aquesta banda que per mi també és important, que té una part molt gran de recerca i d'experimentació. Molt gran, vale? amb els estris que tu tens damunt de la taula,
sí,
vale?
Sí.
I canvia molt.
Mm-hmm. De fet, una de les coses que a mi em va cridar molt l'atenció dintre d'aquestes idees preconcebides que tenia era el tema de l'antena. Jo l'antena, quan vaig començar a mirar, vaig dir, a veure, jo no estic en situació de muntar grans antenes. I me'n recordo que vaig veure dels primers vídeos que vaig veure, pues, una persona que muntava l'antena amb un fil. Dic, què està fent? Que està tirant un cable i està ficant un cable aquí lligat, no? I a partir d'aquí comences a descobrir un món, no? d'antenes i de coses que no necessites grans infraestructures, el que deia el Tomàs, no? amb un fil que li diuen, no? Amb una antena de mitjona, tu pots, amb una infraestructura mínima que no requereixes de grans coses, ja pots fer comunicacions. Evidentment, si tens una antena llegant, comunicaràs millor, no? Però però dintre les teves possibilitats pots fer ràdio de molts tipus sense gran necessitat d'infraestructura gran, ni antenes, ni coses d'aquestes. Això són mites de la ràdio antiga. La ràdio ha evolucionat i ara, pues, gràcies a Déu, ho tenim més fàcil en aquest sentit.
Ara explicaré una mica els orígens de la ràdio i de les comunicacions amb 200 MHz, ¿vale? Que clar, les antenes eren enormes, ¿vale? Però això en dia ja no és així. Això avui en dia molt poca cosa. Penseu que els radioaficionats tenen un tros petit en moltes bandes, ¿vale? Si comences a 80 megas, ¿vale? O sigui, a la banda de 80 metres, que són 1,7 MHz, ¿vale? 1,7 MHz, perdó, i arribes fins a les microones, és a dir, just a l'altre extrem. Què vol dir? Que tens tota l'ample de banda en tot l'espectre de ràdio? No, però tens cachitos, tens trossets a cada una de les bandes, i clar, quan més 80 metres, 200 metres, 40 metres, això vol dir que l'antena teòricament ha de fer 40 metres, ¿vale? Per radiar, que no és ben bé així perquè amb mitja ona tens suficient i per tant seria la meitat. Però hòstia, una persona que viu en una casa o en un pis, on coi fot una antena de 40 metres, encara que sigui 20 metres? No pot, no? Bueno, hi ha truquis, ja ho explicarem. Però hi ha trossos de les bandes de radioaficionats a 20 metres, a 10 metres, que antenes de 10 metres o 5 metres, 5 metres no és gaire, tu pots tenir una terrassa o amb un cable de 5 metres tu pots emetre a la banda de 10 MHz, de 28 MHz, que són 10 metres, i pots parlar ara a l'estiu, que hi ha bona propagació, amb tot el món. Vale? Ara ja ho explicarem. I un altre tema molt interessant, amb temes, diguéssim, que relacionats amb el tema de l'experimentació, igual que passa amb els astrònoms aficionats, que tradicionalment col·laboren molt amb el tema de la ciència, els radioaficionats també han col·laborat i continuen col·laborant molt estretament amb temes de ciència planetària. Vale? Vull dir, diguéssim, experimenten molt tipus del que funciona la propagació de les ones electromagnètiques en el que són les capes de la ionosfera, la troposfera i altres capes amb les diferents freqüències que us he comentat. Vale? O sigui que hi ha una part molt interessant de la part de l'experimentació. Aprofito per dir-vos que a les notes del programa anirem afegint alguns enllaços i hi ha un professor que es diu Zheng Peng Yuan. Segur que ho pronuncio fatal, però bueno, parla anglès.
Natiu,
sí,
és natiu.
Parla anglès i és de la Universitat de Toronto. Hi ha un vídeo que explica molt bé aquesta relació amb la història entre els radioaficionats i les ciències planetàries. Vale?
Abans de continuar, fem un stop. Mira el que has dit. Has dit temes d'estudi de la propagació de l'espai per l'espai de les radiofreqüències, temes de propagació per ionosfera. Tot això, val? Els que tenien la idea d'estar parlant de dos camions que parlen, val? O sigui, no té res a veure. O sigui,
Continua havent-hi els camioners parlant, s'han ido.
Però vull, perquè sí, estan allà i tenen tot el dret d'estar-hi i que estiguin per molt temps. O sigui, però vull dir que el que vull deixar veure és que està, però que la ràdio, si us fixeu, té un element tècnic molt gran. Clar, tu pots, com tot, no? Tu pots quedar amb el punt inicial, però si vols, comences a rascar, i aquí n'hi ha un món, el que deien, no? El hobby de los 100 hobbies. O sigui, aquí tens per fer de tot i de tot tipus de coses, Però bueno, continuem. No vull fer spoilers, continuem.
No, dues coses molt ràpides. Es calcula, no, això no se sap del cert, perquè bueno, varia una mica, però hi ha entre 4, més bé cap a 6 milions de radioaficionats actius en tot el món. És molta gent amb la que tu pots parlar i comunicar, intercanviar experiències i coses. Molta gent. I una que l'has dit tu, que per mi és clau i molt important, i és la que a mi m'ha fet ara últimament aprendre més, o sigui, aprendre més ràpid i aprendre més i entendre que la ràdio que jo coneixia no té res a veure amb la ràdio del 2022, que és YouTube. YouTube és el teu amic, és el teu aliat. A poc que entengueu anglès o pugueu escoltar anglès, jo us recomanaria molt que us endinséssiu. Si algú té curiositat per saber, perquè hi ha molts canals, hi ha canals molt ben fets, amb gent de l'àmbit de la comunicació, de l'àmbit de la tecnologia, de l'àmbit de l'electrònica, que explica molt bé. Hi ha gent, hi ha des de professors de la universitat a tios que es foten uns esquís i se'n van a fer sotes, que vol dir summits on the air, a dalt de tot d'un pic, o fan la travessa dels volcans de Nova Zelanda, i a cada pic de volcà fan una comunicació. Vull dir, tens coses bestials a YouTube. YouTube és el teu aliat si vols començar en el món de la radioafició. Vale?
Totalment, totalment. Aquí també comentar-te que compartiré també canals en castellà per si algú té problemes amb anglès. Jo em vaig basar en canals d'argentins. A Argentina també n'hi ha molta passió per la radioafició.
Més que a l'estat espanyol, segur. Sí, sí, jo també ho vaig veure.
I llavors, bueno, també els deixarem i de més, perquè la veritat és que a mi ho expliquen molt bé, n'hi ha també canals introductoris, i a mi em van servir molt. Si algú vol rascar una miqueta per aquí, doncs que tingui aquests recursos també, si no té facilitat amb l'anglès.
Vale. Deixeu-me que introdueixi una mica la història o els orígens, vale? Només per situar la gent i perquè vull destacar dos fets d'aquí, eh? Un ja ho he dit ara, que és l'experimentació i la col·laboració entre radioaficionats i físics de la Terra, vale? I altres coses. La radioafició neix d'una forma de comunicació que ja existia abans, vale? No parlo només de la ràdio, parlo del Charlie Whiskey, parlo del Codic Morse. La primera comunicació mundial es va fer amb Codi Morse, que continua actiu i vigent, el Codi Morse en el món de la ràdio. Sí, sí. Però jo estic parlant de finals del segle XIX, principis del segle XX, vale? Més o menys. Què passava? Passava que per comunicar-se amb Codi Morse, vale? De Carolina del Nord a Oregon, la única manera que ho podien fer era tirant un cable per medio de los indios, ¿vale? I no era... el ferrocarril ja va ser un problema, que de fet els postes de comunicació de cable anaven just a les vies del tren.
Correcte,
¿vale?
Seguien les vies.
Però bueno, havien molts problemes, es tallaven... I ja des del molt inici, molta gent de diferents parts del món, bàsicament Estats Units i Europa, i quan dic Europa... França, Anglaterra i Itàlia, van començar a intentar trobar la manera de poder fer aquesta comunicació de Morse sense fils. El primer iPhone. Vale? Bueno, i aquí, entre diverses persones que van estar intentant-ho, potser el més reconegut de tots va ser en Marconi. ¿Vale? Un senyor que va cercar com fer això, Codi Morse, amb una comunicació sense fils, buscant un objectiu que era la comunicació transatlàntica, ¿vale? Estats Units, Europa, bàsicament. ¿Vale? La física que hi ha darrere de la ràdio neix amb la ona llarga. ¿Vale? La ona llarga són aquelles antenes enormes que hi havia abans. Us en recordeu com es deia? Radio Liberty, la que estava a Pals? El centre emissor de Pals, que tenien unes torretes brutals i unes antenes, uns fils llarguíssims. Això era abans, vale? Pues ve d'aquesta època, no? D'aquesta època. Per què passava això? Perquè la ona llarga no rebota la ionosfera, la ona llarga es propaga por cojones en l'atmosfera, vale? I per això freqüències de 200 metres o superiors, i això només es podia aconseguir amb antenes llarguíssimes que feien 200 metres, o sigui,
correcte,
un puto cable entre poste i poste 200 metres, si no, no podies transmetre amb una emissora de 200 metres, vale? Tot això canvia a l'any entre 1912 i 1924, va ser l'any de la revolució de la ràdio com la coneixem ara, o sigui, de la emissió sense fils, la comunicació sense fils. Hi ha dos físics britànics, un és en William Henry Eccles, a Londres, i un altre que es diu Joseph Larmor, que és a Cambridge, que analitzen ja no la reflexió de les ones de ràdio a l'atmosfera, sinó un fenomen diferent, que és la refracció de les ones de ràdio a la ionosfera. I això és clau per entendre les comunicacions planetàries de ràdio. Vol dir que les ones una miqueta més curtes que travessen l'atmosfera i entren a la ionosfera es van reflectint entre les diferents capes de la ionosfera com un mirall. Vale? I això fa que es puguin produir comunicacions al llarg de tot el planeta. I això canvia completament el paradigma. Vale?
Recordem una cosa. Perdona, Tomà. Sí. Recordem que la ionosfera... comprèn entre 60 i 400 quilòmetres d'alçada, el que és l'atmosfera. Més que res perquè imagineu com de què estem parlant. val? De, a nivell d'alçada o la potència que tenen que agafar les ones per arribar a entrar aquí dintre de la ionosfera.
I tot està lligat perquè el tipus d'antenes, l'orientació de les antenes, està tot amb les bandes aquestes de ràdio que estem parlant, està tot pensat perquè hi hagi un take-off, o sigui, un despegue, una incidència de la ona el més llunyana possible a la ionosfera per afavorir el rebot el més llarg possible, perquè puguis parlar quan més lluny millor puguis. ¿Vale? Això des d'un punt de vista més tècnic. No vull entrar ara en temes tècnics, vull que busqueu una mica amb la història. Just en aquella època apareix als Estats Units la famosa ARRL, ¿vale? La The American Radio Relay League, que és la primera associació de radioaficionats i la que avui en dia otorga les llicències de radioaficionats als Estats Units, que són dels països del món on hi ha més radioaficionats i més afició. ¿Vale? I estem parlant de 1914, on s'otorguen les primeres llicències de radioaficionats. I en aquella mateixa època comencen a aparèixer els famosos radioclubs. Gent que és radioaficionat i que una de les maneres interessants de compartir-ho amb la resta i d'aprendre pues és contactar amb altra gent, tinguis o no tinguis ràdio, que es troben en uns espais que es diuen radioclubs. ¿Vale? I això s'ha continuat des d'aleshores fins avui en dia. Avui en dia encara hi ha radioclubs, Catalunya n'està plena, ¿vale?, de gent de radioclubs, d'àmbit general, alguns que estan més orientats a 2 metres, bueno, qualsevol tipus d'orientació. ¿Vale? I també en aquella època el Congrés d'Estats Units tramita una llei que es diu The Radio Act, ¿vale?, l'article de la ràdio que autoritza els radioaficionats americans a emetre amb les potències que vulguin per sota de 200 metres, perquè la ràdio convencional estava per sobre de 200 metres i per sota de 200 metres, que són les bandes de radioaficionats que avui en dia tenim bàsicament els radioaficionats. Vale? Això estem parlant també del 1912. I Marconi fomenta també en aquella època a la comunicació, clar, avui en dia ho fem contínuament, però que un tio de Tennessee emeti i que a Cambridge o a Oxford o a Sussex el puguin escoltar al Regne Unit o a França, no s'havia produït mai. I són precisament els radioaficionats els que comencen a donar mètriques de qualitat d'àudio i de senyal escoltant emissores americanes a Europa i després al revés. I això es fa per aquella època, entre 1912 i 1924.
Vale? Aquí una pregunta, Tomàs. La Unió Internacional de Telecomunicacions, que és el que agrupa tot els acords de com hem de comunicar-nos i de més, entenc que neix, o tu saps si neix o muta a partir d'aquestes del que va sortir als Estats Units, tot el tema aquest?
No tinc tot el detall. El que sí que sé que hi ha moltes organitzacions. ¿Vale? Una cosa és diguéssim la Unió General de Telecomunicacions, la Unió Mundial, que és la que otorga freqüències, és la que regula l'espectre de freqüències en general. ¿Vale? Tot i així hi ha la IARU, que és la organització internacional de ràdio, que a més separa les autoritzacions d'ús d'aquestes freqüències en primer terme per regions. Hi ha 3 regions de la IARU. IARU 1, 2, 3, que és bàsicament Europa i Amèrica del Nord i Amèrica del Sud, Europa i Àsia i Oceania. Us ho pinto així senzill, és una mica més complexa. I després hi ha moltes més legislacions que afecten. L'espectre, en última instància, dintre d'aquest marc general que marca la IARU, l'otorguen els diferents estats. Per això troba regulacions o més àmplies o més restrictives en funció d'un país o un altre. I això ha sigut sempre un problema que s'ha arrossegat molt, perquè tu tens una llicència de radioaficionat europea o de l'estat espanyol i te'n vas a Amèrica i ara ja hi ha un conveni i tu pots emetre allà, però en molts països aquest conveni no existeix i tu tens que demanar una autorització especial. ¿Vale? Són temes d'amples de freqüències.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Vale. He parlat jo molt. Et passo el testimoni, David, perquè parlis tu de la radiofició avui en dia.
Bueno, a veure, jo us puc dir, també tingueu present el que estem parlant, val? El que he dit al principi. Jo us passaré o us donaré la meva visió d'aquests saltes, d'aquests últims 4 mesos, 5, que és el que jo m'he introduït a la radioafició, val? A partir de sentir el Tomàs vaig començar a buscar a YouTube i vaig començar a veure coses, no? O sigui, vaig veure activitats o accions que es feia avui en dia en la radioafició, no? Per exemple, coses que podeu fer o com és la radioafició avui en dia. Primer de tot, normalment el que marca la normativa és que els contactes o el que és la radioafició, quan tu estableixes una comunicació, s'han de complir 3 fonaments bàsics en el que es fa referència a establir un contacte, no? El primer és intercanvi d'indicatius. Tots els radioaficionats que emeten dintre de QEFA o estan legislats tenen que tindre una llicència, per tant han de tenir un indicatiu, el famós examen que va dir el Tomàs que es va preparar en 5 dies, val? Pues bueno, et dona l'indicatiu, a partir d'aquí pots obtindre l'indicatiu una vegada que aproves l'examen, no és un examen difícil, però bueno, el primer que has d'intercanviar és l'indicatiu, el segon que has d'intercanviar són les senyals, o sigui, la teva recepció de la senyal, i després intercanvies també localitzacions, no? I a partir d'aquí ja el comunicat es pot fer més ample i ja pots parlar del que vulguis, no? Pues condicions, etcètera, etcètera, i bueno, i si tens confiança, pues d'altres temes, no? Però sempre de manera molt cordial, no? Bàsicament, avui en dia, diguem que tenim com, o jo he vist que tenim com 2 grans o 3 grans maneres de comunicar-nos, no? Un era el Charlie Whiskey, que és el morse, tot i que sembli mentira, a dia d'avui encara n'hi ha morse, s'utilitza molt, val? De fet, si busqueu una miqueta a YouTube de morse o Charlie o CW Charlie Whiskey, veureu que n'hi ha, el que li diuen les claus, n'hi ha virgueries de clau per fer morse, són molt xules, de fet, han cridat molt l'atenció, val? Després estem fem el que es diu fonia.
Tu i jo, David, farem pràctiques de morse.
Ui, no vull obrir aquest llibre. Encara, bueno, ara ho explicaré, però
jo el tinc en la reserva, vale? Esperant que tu avancis, perquè tu avances molt ràpid, i quan estiguis maduret, quan estiguis madurito, ja ens posarem tu i jo a practicar Charlie Whiskey, perquè per mi és una assignatura pendent i que li tinc ganes, eh?
Jo tinc ganes, ara et diré el que tinc ganes, jo tinc ganes. Després tenim la fonia, val? Que bàsicament és el que tothom entén, no? El que estàvem parlant, doncs, escolta, parlem, ens intercanviem indicatius i demés. I després, una cosa que està agafant molta empenta últimament, també perquè actualment n'hi ha el que es diu molt soroll de fons, n'hi ha molt per tot el tema d'ones electromagnètiques i demés, n'hi ha molt soroll quan intentes establir comunicacions per fonia, per veu, és la part digital, no? I la part digital bàsicament és utilitzar ordinadors per establir aquesta comunicació a través dels teus aparells de ràdio. Explicat així ràpid i malament, val? N'hi ha molts modes digitals, però bueno, al final tu amb l'ordinador el connectes i és l'ordinador el que transmet i el que rep, no? I ho rep amb unes freqüències que va més enllà de la freqüència que una persona pot escoltar i permet establir comunicacions, no? I aquestes comunicacions al final es tradueixen també a el que he dit a l'inici, no? Intercanvi d'indicatius, intercanvi de senyals i demés. Aquests serien, per així dir-ho, els 3 grans modes,
David,
de comunicació.
David, anem a fer una mica de festa, ¿vale? Anem a fer un QSO és un contacte.
Ui, així en directe.
Sí, així en directe, entre el teu... Com ho faríem realment si estiguéssim parlant amb l'emissora, només per fer aquest intercanvi mínim d'informació que fan els radioaficionats, ¿vale? Uh-huh. Si vols començo jo cridant-te, ¿vale?
Vinga, va.
CQCQ és l'estació Eco Alpha 3 India Mike Radio que crida i escolta.
Eco Alpha 3 India Papa X-Ray.
Ah, bona tarda. Eco Alpha 3 India Papa X-Ray és la Eco Alpha 3 India Mike Radio. El meu QTH, entre parèntesis, el meu lloc des d'on emeto, és Sabadell i la teva senyal és 5-9. Endavant, EA3 India Papa X-Ray, EA3 India Mike Radio.
EA3 India My Radio, EA3 India Papa X-Ray. 5-9 per tu també, m'arribes molt fort. Jo estic ubicat, el meu QTH que està ubicat aquí a l'Ella, a 20 km de Barcelona, i amb unes condicions de QRP, val? Parèntesis, QRP significa que estic sortint amb baixa potència, per sota dels 10 watts. Val? Aquí ja ens estem ficant en territori.
En territori que...
Vale, sí. Però bueno, ho he volgut ficar. Val? I arribes molt fort i molt bé. La veritat és que arriba la senyal molt clara. Eco Alpha 3, India Mike Radio, d'Eco Alpha 3, India Papa X-Ray.
Eco Alpha 3, India Papa X-Ray, Eco Alpha 3, India Mike Radio, retornant. Moltes gràcies pels controls i apuntada a la localització. T'escolto amb una mica de QRM de fons, entre parèntesis QRM soroll, però molt ben copiat. Transmitint amb 100 watts, una MFET Halfway, és un tipus d'antena que us explicarem més endavant, i ja està. Doncs escolta, moltes gràcies, molt content d'haver-te escoltat, 73, i fins la propera. Per tu, per finals, Eco Alpha 3, India Papa X-Ray, Eco Alpha 3, India Mike Radio.
Eco Alpha 3, India Mike Radio, Eco Alpha 3, India Papa X-Ray. Doncs molt bé, Tomàs, arribes, el que hem dit, arribes molt bé. T'apunto al log, parèntesis, el log és el llibre de registres on cada radioaficionat registra les comunicacions que han tingut per després poder-ho intercanviar i creuar, ja explicarem més endavant. T'apunto al log i ens veiem per la zona. 73.
73. Ja està, això és un contacte mínim de veu.
Vale? De veu.
Això que heu escoltat, l'agenda digital ho ha comprimit amb 5, de fet són 4, 4 intercanvis. Crido qui sóc i on estic, el que contesta diu: hola, Chipote, jo sóc Molote i estic aquí. I aleshores jo li contesto: ah, perfecte, t'escolto a tant tant. Força de la senyal i qualitat de l'àudio, vale? Més o menys, eh? I a l'altre li contesta: perfecte, jo t'escolto també amb aquesta senyal, aquest àudio, ens veiem. I això és una comunicació digital. Vale?
Ja està. No de més. I el que es deia, una cosa molt important i que li agafes molt de gustillo, no? molt de gusanillo de veure, és quan creuem els logs. Els logs al final és que cada operador apunta. N'hi ha programes, n'hi ha planes, no? Que la més famosa, o potser la que jo més conec amb aquest 4 mesos, i he vist que està tothom és qrz.com, doncs, bueno, amb aquesta plana et permet pujar el teu registre de comunicacions i automàticament t'ho creua amb els registres d'altres operadors. I llavors tens un registre, el que es diu registre confirmat, no? I pots veure que realment en fonia és fàcil perquè, diguem, tens tota l'anada i tornada de la comunicació amb l'operador, però també en digital a vegades es perden missatges o alguna cosa. Però per almenys veus que realment aquesta comunicació està aquí i tothom la pot consultar i pots verificar que tu has comunicat, doncs, per exemple, amb Equador o la perquè o el país que tu vulguis.
Sí, sí. Jo definiria el gran canvi en dues coses molt interessants que ha passat en el món de la radiodifusió en aquests últims 10 anys, per posar-ho així. Potser encara més cap aquí, eh? Bàsicament és el Software Defined Radio. Vale? Sí, la ràdio definida per software, que per dintre té els filtres, les mecàniques, que té una ràdio tradicional, però la manera com interactua amb tu és via software. Això vol dir que tu no estàs escoltant només una freqüència, sinó que tu veus un waterfall, o sigui, tu veus una cascada de tot allò que està passant amb una determinada banda. Vale? Això per una banda. I això facilita molt l'intercanvi entre l'ordinador i la ràdio. Això combinat amb els mòduls digitals. Vale? Aquestes dues coses han canviat completament el paradigma de la ràdio, de tal manera que com tu transmet un codi, que és el teu codi de l'estació, vale? El teu indicatiu, i aquest indicatiu ja està en una base de dades mundial, com pot ser, correcte, com diu ell, qrz.com, el que està passant és que en el moment que tu escoltes o que l'ordinador escolta un indicatiu, busca qui és, et mostra on està la informació de la seva estació, la foto del senyor amb la seva dona i les nenes i la seva antena i la ràdio i el gos i el iate, vale? I tot això és en temps real, i quan ho deixes ja queda en el teu llibre de bitàcora, vale?
Correcte.
I clar, això que tot era manual i que no sabies amb qui parlaves i que fins que no t'enviava una postal amb un segell,
la targeteta
d'això, no sabies res de ningú, ara està passant en digital i en temps real. Això és un tema. I l'altre tema molt important és que abans, perquè t'escoltessin, tu tenies de tenir una instal·lació mínima bastant aparatosa. Perquè amb veu la relació senyal-soroll és molt gran, és a dir, hi ha molt de soroll i tu has de trencar el soroll perquè t'escoltin els altres. La veu humana necessita uns 3.000 hertzos per parlar. El que estem fent tu ara, necessitem 3.000 hertzos per escoltar-nos. Vol dir que amb una freqüència de de 3 kHz hem de transmetre, i això ens menja, o sigui, tota l'energia s'ha de repartir en aquests 3 kHz. És l'ample de banda de la veu humana, més o menys, pot ser 2400. Quan més la tanquis, més telèfon sonaràs, perquè ho entenguem, vale? El Charlie Whiskey, el Morse, necessita només 100 a 250 Hz. Això vol dir que elimina tot l'altre, tot el soroll que estaria per sota, el que sentiries quan et cau la dutxa a sobre, vale? Que no sents el que hi ha fora, tot allò s'elimina, perquè el teu ample de banda amb Charlie Whiskey és un pitu. Això són 100-250 Hz. En digital, cada transmissió necessita entre 1,5 i 6 Hz. Amb 3.000 Hz, amb 3 kHz, entren un munt de comunicadors digitals amb una relació soroll senyal molt baix. Per això, amb molt poca potència i una ràdio de joguina i una antena al balcó, tu arribes... No sé, on has arribat tu?
Sí, és el que... mira, ahir ho comentàvem abans i ara anava a dir. Vam fer prou de Santufar, res. O sigui, hem fet un parell de QSOs, val? Quasi bé no ens sentien. O sigui... No.
Val a dir que tu i jo, o sigui, a tu i a mi ens separa una cadena de muntanyes.
Correcte.
Vale? Tampoc és que tinguéssim els dos... No metem amb un quilowatt ni tenim una antena directiva de molts elements que miri cap aquí, cap allà.
Correcte.
No,
jo situo a la gent, val? Del meu equip. Jo una de les coses que sabia o que em vaig plantejar, ja ho parlarem potser més endavant o en un altre episodi, però bueno, n'hi ha diverses maneres d'entrar o de fer-ho. Jo ho vaig fer per la via més dura. Ho estic fent per la via més dura, val? Que és amb equips xinesos, o sigui, a partir de l'SDR que ha explicat Tomàs, que al final per software emulem coses que s'estan fent de manera elèctrica, doncs permet fer desenvolupar aparells, desenvolupar dispositius molt petits, molt econòmics, no? S'estalvia molta circuiteria i tot es delega en software, no? Llavors, els xinesos, que d'això saben un munt, han començat a copiar projectes de software lliure, projectes lliures de SDRs, de gent que ha alliberat projectes
de
SDRs.
Deixa'm aclarir una cosa. Els grans fabricants d'emissores de ràdio tradicionals de tota la vida, vale, són o americans o sobretot japonesos. Les grans marques de ràdio, no només per radioaficionats, sinó les ràdios mobiles, marítimes o les que també s'utilitzen a les emissores aèries, vale, a l'espectre aeri, són o de Yaehu o de Icom o de Kenwood. Vale? Mm-hmm. Bàsicament aquests tres es mengen tot el mercat.
Són els tres joies.
Sí, què passa? Que no hi ha massa competència i els aparells són bastant cars. Són bons, però són cars. Vale?
Sí.
Aleshores, que aquí arriben els xinesos que agafen el que poden de cop i d'aquí d'allà i tens unes emissoretes que estan bé. Va. A uns preus que no tenen res a veure amb els preus dels grans.
A veure, sent sincers, els preus ho rebenten. Val? Per una dècima part del que costa una emissora normal tens una emissora xinesa, la qualitat és la que és, val? I la potència també, o sigui, no, a nivell de potència no són comparables. A la mínima que ja busques alguna mica més de potència ja te'n vas, doncs, bueno, el que diu el Tomàs, els tres grans, no?
Amb quants watts estàs emetent habitualment?
Jo tinc, em vaig comprar
a l'audiència que no siguin radioaficionats, penseu amb les bombetes, una bombeta de 15 watts, una bombeta de 25 watts, de 50, de 100 watts, vale? La quantitat d'energia que emet l'emissora, que no és veritat, perquè és l'emissora en el cul de l'emissora, però allà
40.
Passen moltes coses fins que això arriba a l'antena i després pots tenir un xurrimangui d'antena. I amb tot això que passa, vas a cada centímetre vas perdent un llençol, vale? O un watt. Vale? Però bueno, imaginem-nos en el món, en el millor de les situacions i comparat amb les bombetes. A quan emets tu?
Amb el millor dels escenaris arribo a 10 watts. En el millor dels escenaris.
10 watts no il·lumines el passadís de casa meva d'un extrem a l'altre, eh? O difícilment il·luminat.
Per això, sí. I després, un altre tema també que tinc és l'antena. La meva antena és una antena desmuntable que entra... Bueno, la tinc aquí en una bolsa. És del tamany d'un portàtil, una vegada recollida. És a dir, no... És una cosa del tamany d'un portàtil. I la monto i la trec per la finestra. O sigui, jo no tinc una instal·lació, una gran instal·lació i grans equips.
Els dos tenim instal·lacions provisionals. Jo tampoc tinc una instal·lació al terrat, ho tinc a la terrassa, vale? Sí que és veritat que jo no monto i desmonto contínuament, però continua sent un fil provisional. El que passa que jo meto amb 100 watts.
Sí, però bueno, tot i així, a lo que anàvem. Parlar tu i jo, l'última vegada que vam provar, no sé si va ser 40 metres, no ens sentíem. O sigui, tu tenies molts problemes per sentir-te, i jo sortia en 10 watts, i tu sorties amb 80, i jo també tenia molts problemes per sentir-te. I estem parlant que vivim en línia recta, 20, 30, 40 quilòmetres com a molt.
Sí.
Val? No arribem. En canvi, en digital, ahir per la nit, per exemple, doncs vaig comunicar amb Jakarta. Val? Que són 10, em sembla que ens marcava, el mapa em marcava que eren 11.500 quilòmetres on estava comunicant. Val? Amb la mateixa potència, que el Tomàs i jo quasi bé no en sentíem. O tinc contactes confirmat amb l'Equador, també. O sigui, imagineu-vos, Equador, Estats Units...
Jo aquest matí en digital, jo m'aixeco molt aviat, aprofito una estona per estar a la ràdio a primera hora, ¿vale? Perquè m'organitzo el dia. El mòdul digital no t'obliga a estar permanentment pendent com amb una comunicació de veu. No és desassistida, però és força desassistida. No és totalment desassistida, però és força desassistida. És a dir, que tu pots deixar que el programa es parli en l'emissora i que vagi cridant i que intenti fer un contacte, has d'estar veient què passa, però no has d'estar comunicant a tu, no has de tocar tecles, per entendre.
Correcte.
¿Vale? I per tant, tu pots anar llegint el correu, preparant la... Jo ho faig molt a primera hora del dematí. Coi, doncs aquest matí estava parlant amb Japó, fent un contacte digital amb Japó, amb Hawaii i l'altre que ha sigut amb Sud-àfrica.
Vale. Mm-hmm. A mi, Àfrica encara en queda.
Hi ha molts pocs radioaficionats a Àfrica.
Sí,
en
sí.
En proporció d'aquests milions que hem dit. Pues això, fixeu-vos, amb una emissora que és res, és com un iPhone més petita,
sí,
amb un cable que recull... Sí,
si algú està mirant, si algú està a Twitch...
A Twitch.
Vale, això és com un iPhone de gran.
Doncs això, un cable que reculls cada... un cable o un... bueno, el que sigui, que tu reculls cada dia, i una potència d'uns 6 watts.
Sí, arribarà 6 a l'antena, sí. no crec que arribi més.
Has fet un contacte amb Equador.
Sí, sí, confirmat, aquest confirmat, a més, és a dir que...
Sí, sí. I aquí no ha intervingut ni Movistar, ni Vodafone, ni nada. Això té el valor de la emoció que us dèiem al principi.
És difícil, explicar la... Perquè, sí. Clara, tu ara ho dius i et diuen, va, i això... Tal. Pues,
quin valor
escolta, l'emoció que tens quan ho veus que confirma... Ja o sigui, jo vaig pagar un vot, ostres, Equador, i allà en Jakarta, ostres, Jakarta, perquè em portava cridant a lo millor 10 minuts i no em contestava, i cop i volta, pum, em va saltar, ostres, que m'està contestant, no? Que estic arribant allà. La veritat és que és una sensació molt xula, però cada moda... Jo Charlie Whiskey no l'he provat, val? O sigui, el que tu dius, assignatura pendent, però cada moda té el seu. Per exemple, el que et deia, jo al meu següent projecte, jo ara començo a mirar molt el rebot de satèl·lits i sobretot em faria molta, molta il·lusió el tema de contacte amb l'estació espacial, que és una de les coses que crec que pot estar molt xula. Estic mirant ja la plana aquesta de l'Aris, on pots organitzar una miqueta el tema, et van informant, no?, de... si et fan alguna activitat de comunicació, perquè bueno, perquè la gent que ens escolta que sapigueu que des de l'estació espacial els astronautes com tenen una emissora de ràdio i van emitint, tenen unes freqüències, o sigui, per poder arribar a l'estació espacial té que anar amb VHF, val? I van emitint amb aquelles freqüències.
Això potser ho acabarem d'explicar, perquè avui ja no ens donarà temps, portem una hora, Jo crec que els oients tenen que descansar. Farem una segona sessió tècnica, vale? Però sí que... el que diu diverses coses. L'estació espacial internacional té no només una emissora, sinó que hi ha un compromís dels diferents astronautes o membres de la tripulació que fan educació de ràdio a través d'aquest tipus de comunicacions. Aleshores, hi ha estones que parlen amb radioaficionats generals, hi ha altres que els radioaficionats van a les escoles i les escoles allà munten, diguéssim, l'estació per comunicar-se. Que, de fet, les antenes són petites, no et pensis que és una cosa molt... No és una cosa molt bèstia, és una cosa molt petitona.
És com l'antena, per fer un símil, com l'antena que tenim a casa per
la tele.
Sí, tal qual.
Sí, una cosa així. Aleshores, tu pots parlar amb ells i se't responen, i això ho fan molt a les escoles. Als Estats Units ho promocionen moltíssim. El que tu dius del rebote de meteorits es diu...
Sí.
Bueno, tècnicament es diu Meteor Scatter.
Bueno, jo he rebot de satèl·lits. El de meteorits encara no l'havies dit. Ara l'has dit tu, però també està el de meteorits. O sigui, és que aquí encara no hem entrat, però si comencem a rascar, la veritat és que...
No parlem ara, deixem-ho per una propera sessió més tècnica, però sí, dir-vos que existeixen satèl·lits de comunicacions només per radioaficionats, que fan un dúplex, és a dir, tu els emetes la teva senyal per una banda i ells la repeteixen per una altra, i aleshores el radioaficionat que t'escolta ho fa a la inversa, és a dir, puja la senyal per l'altra banda i la remet per la mateixa. És a dir, has de tenir una emissora que pugui emetre en dúplex per satèl·lit, i l'únic que fa el satèl·lit és passar la teva senyal cap a baix. Però clar, això dona unes possibilitats brutals de comunicació. I a més has d'anar seguint el satèl·lit.
És el que anava a dir. Fliparíeu, perquè a YouTube n'hi ha gent que s'ha muntat amb una Raspberry Pi, el sistema de seguiment, i veus com... O sigui, el que us dic, no és simplement fer la comunicació, sinó tot el que porta aquest hobby, no? Muntat a la Raspberry Pi amb el programa que faci per al seguiment.
Ah, sí, això és el que anava jo a dir. No penseu que això és aixecar el telèfon i parlar. ¿Vale?
No.
Depèn de molts factors, depèn de la freqüència, de les hores del dia, del moment de l'any, del tipus d'antena, de mil factors. Per això, quan un radioaficionat contacta amb un altre, li fa tanta il·lusió, a llarga distància, estic parlant, perquè no és aixecar el telèfon i ja està. O sigui, això és més complexa. ¿Vale?
Totalment. Mm-hmm.
Molt bé, David. Doncs jo de lo que és la part, diguéssim, o sigui, jo vull fer molt èmfasi en que avui en dia la radioafició combina moltes tecnologies diferents. La base és la mateixa, és una emissora de ràdio, una antena i pa'lante, ¿vale? Però combina moltes tècniques diferents que fa que sigui que tingui una atracció exponencial. Primer perquè estàs informat del teu interlocutor en directe, tens un munt de possibilitats de contactes de moltes metodologies, moltes formes, amb un pressupost bastant ajustat i amb un rendiment per aquest pressupost bestial. És a dir, si tu t'haguessin dit que per una emissora xinesa i una antena que plegues cada dia tu podies tenir un contacte des de casa teva a l'Equador de forma autònoma, t'ho haguessis cregut?
No, jo pensaria que no sortiria de, diguem, amb això arribaré, jo que sé, Barcelona, jo que sé, no? Ni idea. A veure, per els vídeos que veus sí que li veus que tens possibilitats, no? La gent t'ho explica, però realment fins que no ho proves no ho veus. És lo típic, no? És com si veus un vídeo, jo que sé, de windsurf. I veus el tio que sap fer windsurf i dius, esto parece fácil, però quan et fiques tu, dius, esto no és fàcil, no m'aixeco, no, de l'aigua. En aquest cas... Sí que n'hi ha, el que tu dius, molt components de preparació, de tècnica, he tingut que estudiar molt, s'estudia, o sigui, tens que aprendre com funcionen els filtres, com funcionen no sé què, però realment, una vegada que comences, no és complexa, no? I és això, o sigui, ho fas, i és el que dic, des d'un ferro que trec per la finestra de casa meva, literalment, amb una màquina que no és més gran que el meu iPhone, sense necessitat d'aprendre a ningú, ni de Movistar, ni de ningú, m'he comunicat amb un tio de l'Equador, de Jakarta, i és una sensació... Bueno, que ho has de veure, ho has de provar. O sigui, la veritat és que...
Deixa'm acabar només amb un últim consell. Anys enrere, treure's la llicència de radioaficionat era més complexa. ¿Vale? El marge que tenies per fallar les preguntes era... O sigui, el temari era molt més ampli, incluïa una prova de... No en primera instància, perquè hi havia diferents tipus de llicència, ja ho explicarem, però en general, si volies arribar al top de la gamma de llicència, tenies una prova de Morse. ¿Vale? No podies fallar gaires preguntes, era bastant difícil. Avui en dia això no existeix, ja no hi ha prova de Morse, són dos exàmens teòrics, un de legislació, que és senzill,
és fàcil, és molt fàcil,
i l'altre, que és potser més tècnic, que té a veure amb els temes de la ràdio, amb el codi aquest de coalfas i QSOs i aquestes coses que hem dit abans, el que es fa servir realment és molt concret. Només que tinguis la sort, i per internet ho pots fer, d'escoltar converses de radioaficionat, no cal que tinguis aparells de ràdio ni res, ja et vas quedant amb la jerga, ¿vale? amb l'idioma, i a més la gràcia és que tu pots anar a Telecos, fer l'examen, i si falles un 50% de cada una de les diferents proves, estàs aprovat igualment. Mm-hmm. Vull dir que treure's avui la llicència és molt senzill.
Sí, molt de senzill. Fet també n'hi ha, no sé, n'hi ha planes web, si busques una miqueta, n'hi ha planes web on pots fer l'examen.
Sí, que t'has d'anar a preparar.
O sigui, tens simulació d'exàmens. Jo, de fet, una de les coses que vaig fer abans de prendre la decisió és anar-me a aquestes planes, fer l'examen sense tindre ni idea, i us dic, el de normativa el vaig aprovar directament, perquè és molt coherent, o sigui, al final és aplicar sentit comú i quatre coses més, i al final el codi cau ja el coneixeu molt, no? L'EFO, l'ECO, Alfa, Charlie, tot això ja ho coneixeu.
Us sona de les pel·lícules.
Correcte, l'heu sentit, sembla que no, l'heu sentit i no és complicat, heu d'acabar. I després la part que sí que vaig sorprendre, suspendre, però no per molt, és la part més tècnica, no? Perquè entra aquí més tema d'electricitat, jo l'electricitat no l'havia tocat mai, i quan vaig començar a estudiar m'agradava, no? Perquè estava descobrint un món de, ostres, ara tenia el sentit a les coses, no? Ostres, mira, esto va així, no? I res, és fàcil, eh? O sigui, va ser una de les coses que em va animar, de dir, pues, si he estat a punt d'aprovar, només que m'ho preparo una miqueta, aprovo. I sí, o sigui, és molt, avui en dia és molt assumible trobar-se l'examen de radioaficionat. O sigui...
Molt bé, doncs minuts mosseguis que jo el tancaria aquí, si et sembla, David.
No, estat... només un últim missatge vull llançar. Espero que això animi a molta gent, vale? el que escolta Mossegar la Poma, animi a la gent a animar-se a fer ràdio i a veure si d'aquí podem treure, vale, el Mossegar la Poma, Hem Radio Club, o Hem Radio, vale, i podem anar a fer activacions i podem fer activitats, que de veritat que és molt maco. Jo una de les coses que també tinc pendents és ja activar algun parc o activar alguna cosa, que bueno, ja comentarem què és en un futur.
Jo ho he fet, he estat activant el parc volcànic de la Garrotxa, i aquestes experiències, si vols, les expliquem en el proper programa, i entrem, potser ens immersem una mica més en el món potser més tècnic per vestir-ho. Si t'ha picat la curiositat o vols saber alguna cosa, bueno, pots escriure a radio@mossegalapoma.cat, vale? Que rebrem el correu. Potser la manera més senzilla, perquè tant el David com jo hi som, és el grup de... grup de Mossega la Poma a Telegram, vale? que som 500, però bueno, en qualsevol cas, més allà de que hi ha molta conversa, si ens citeu en el David o a mi, us respondrem per allà. També veiem quin grup més o menys està interessat en saber més, de cara a poder preparar bé aquest segon minuts mosseguis de ràdio, vale? De radioaficionats. I res, David, moltes gràcies, perquè ja te veo la cara de... Jo tenia, bueno, quan aquest nano que et vaig explicar que ens va ensenyar electrònica i tal, ens feia fer proves de Morse, ¿vale? I com no teníem pulsador de Morse, ens deia, hi ha una forma molt senzilla, punt és di i línia és da, ¿vale? I ens tiràvem tardes fent ti da 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 ti di ti da da, saps? I amb això pots aprendre Morse, t'ho juro, O sigui que el Morse és més orella. Avui en dia hi ha moltes utilitats, fins i tot aplicacions per mòbil que t'ajuden a fer-ho molt bé, molt xulo. Bueno, doncs, nois, mosseguis la propera... Bueno, no sé quan serà perquè estem en estiu, però quan puguem tornar-nos a trobar en David i jo farem una segona part més tècnica, més ja pensada per aquells que us ha picat el cuquet i voleu saber més, i això serà, pues, amb els futurs dies o setmanes. David, gràcies per estar avui aquí.
No, gràcies a tu, home, per convidar-me.
Vinga, fins ara.
Adéu.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears.